Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Bon dia i bon any nou de 2020 per a tothom. Tant de bo que aquest any que encetem estigui ple i curull de tot allò que necessitem. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició extraordinària de la Taula de l'Evangeli. Comentarem la litúrgia de la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, que és el que celebrem avui a l'Església, i també celebrem la Jornada per la Pau. Tenim com a contertulis a la nostra taula de l'Evangeli a l'Oriol Quintana, a la Carme Borbonés i a mossèn Xavier Parés. Passem ja a presentar-los. L'Oriol Quintana és professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS a la Universitat Ramon Llull. Què tal?
Molt bé, gràcies. Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any, sí. També a la Carme Borbonés, que és directora honorària de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira Virgili. Hola, bon dia, bon any.
Bon dia i gràcies per compartir els primers moments amb vosaltres.
També mossèn Xavier Parés, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat d'Urgell. Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any nou per tothom.
Per a tothom, sí senyor. La conducció tècnica la porta el Toni Huguet, aquí també li diem bon dia i bon any, Toni. La producció del programa la fa l'Àlex Alsina. També, Àlex, bon dia i bon any. I Maria Marín, que els parla, presenta i modera aquesta tertúlia. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, és del llibre dels Nombres i del capítol 6.
En aquells dies, el Senyor digué a Moisés: digues a Aaron i als seus fills: beneïu el poble d'Israel amb aquestes paraules: que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de tu, que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau. Així interposaran el meu nom a favor del poble d'Israel i jo el beneiré.
Breus versets per a regalar-nos aquesta pregària litúrgica de benedicció que fa tot el poble de Déu, que s'entén. I els sacerdots posen el poble a les mans del Senyor i alhora recorden a tot el poble que pertany al seu Senyor. Potser ho podríem posar de moda, això, no?
Sí, clar parés, que sí.
Perquè...
jo volia començar dient que avui celebrem 5 coses. És el començament de l'any, és una festa important perquè celebrem, primer de tot, que comença un nou any civil. Per tant, és la festa, vull dir, cívica i de tota la societat, no? Després, celebrem també l'octava de Nadal. Fa 8 dies que era Nadal. I dintre d'aquesta octava celebrem la circuncisió del Senyor. Diu l'Evangeli que el van portar a circuncidar al cap de 8 dies en el temple. I després celebrem la Jornada de la Pau, una jornada que el papa Pau VI va posar després del concili perquè comencéssim l'any demanant la benedicció de la pau, perquè és la benedicció que Déu millor ens pot donar al començament d'un nou any. Però, per damunt de tot, la litúrgia celebra Santa Maria, Mare de Déu, la festa més antiga i la que té la raó de ser de Maria. Si no fos Mare de Déu, tot el que més no celebraríem res, perquè l'important és que és Mare de Déu. I dintre de totes aquestes 5 coses, el protagonista segueix sent Jesús. Estem en temps de Nadal, Jesús neix, però Jesús no hauria nascut si no hi hagués hagut una dona que el portés al món. Per tant, aquesta dona és Maria. Per això, dintre aquesta octava de Nadal, l'Església ha instituït aquesta solemnitat en honor de Maria com a Mare de Déu. Primer, perquè és la festa més antiga de Maria, i segona, perquè és la festa més important de Maria.
O sigui que tenim per on triar,
sí.
Però de veritat, eh? És a dir, aquestes cinc coses diferents que ens deia ara mossèn.
Es nota que tenim un liturgista.
També
és
una introducció per centrar-nos en tantes
sí.
coses.
Molt bé, molt bé.
I també és una demostració bueno, els avantatges d'estar en una religió que té 2.000 anys, que es van acumulant aquí les coses, se'ns va acumulant la feina, no? Es van acumulant les celebracions.
Sí.
A mi d'aquesta primera lectura, com no podia ser d'una altra manera, el que més impacta és aquest text concret d'aquesta benedicció, no? Tan bonica, que demana que el Senyor ens miri i que nosaltres puguem contemplar la claror de la seva mirada. És una pregària, jo crec que, ideal per dir-la cada dia, i pràcticament a cada moment, però potser quan et lleves, no? I sobretot un dia com avui, 1 de gener, no? L'hem de desitjar, doncs, poder-la tenir, viure-la tota la resta de l'any.
Jo veig que amb aquesta benedicció que dius, Oriol, en què ens dona confiança. I m'ha agradat això que has comentat, ara m'agafo el que has dit, que cada dematí, no? És a dir, que com que et saps beneït per Déu, tu també et permet encarar durant tot el dia i tot l'any, per això fem aquesta lectura, al començament de l'any, amb una certa confiança. És a dir, jo crec que el que diu el text és que la comunitat, el poble d'Israel, diguéssim, rep els ànims i així podrà superar les dificultats. I això crec que avui en dia també ens fa molta falta, que ens ho tornem a dir. Ho necessitem. Jo crec que ho necessitem tots plegats, tots i cada dia, insisteixo. I per això el primer dia de l'any és que ho trobo encertadíssim.
Els sacerdots de l'Antic Testament beneïen el poble. I aquesta lectura es diu que el beneïen amb el do de la pau, que és la bonic, per això el papa Pau VI va posar el dia la Jornada Mundial de la Pau en aquest dia. Si ja els sacerdots de l'Antic Testament donaven una benedicció amb el do de la pau, com no el Nou Testament Jesús, que és la mateixa pau, ens porta aquesta benedicció a l'Església d'avui. Per tant, preguem molt per la pau. Som beneïts per Jesús amb el do de la pau.
Jo crec que, a més, ho necessitem tots, a nivell individual, perquè també ho necessitem. Vivim en uns entorns molt angoixants, a vegades, i molt estressants, i necessitem tindre aquesta pau i saber que cada dematí podem elevar els ulls a Déu i demanar-li que ens acompanyi tot el sant dia, no? I això ho hem de compartir, i això recordeu que ho parlàvem la setmana passada, com parlàvem de la família. Això ho hauríem de viure en família, i hauríem de recordar un família en un moment o altre, de dir: nosaltres i aquesta nostra comunitat sent cada dia la pau, ens ajuda a nosaltres per sortir fora, però també hem de comunicar la pau. Hem de ser portadors de pau.
Té raó, Carme, quan dius que necessitem pau, perquè encara que, bueno, hi ha països que estan en guerra, i el nostre, d'alguna manera, també, bueno, però bueno, no sé si hem d'entrar això, una guerra freda, però vaja, no veiem, hi ha països que veritablement hi ha una violència molt extrema, no? Però sense arribar a aquest punt, nosaltres, tothom està sotmès a moltes pressions. No fa massa ens van anar a veure allà al nostre departament d'ètica, a la càtedra d'ètica, doncs una sèrie de persones a encarregar-nos que redactéssim alguns articles per una revista. I sí, llavors això va posar en marxa una mica reflexió i vèiem això, que parlant dels joves, tenen tota mena de pressions, des de fer currículum fins a, bueno, amistats, fins a complir, no? I sí, realment ens cal a vegades fer un pas enrere i bueno, prendre les coses amb més calma i no anar tan estressats.
I sobretot, no, com has dit, tu ara has fet una referència als joves i als professors universitaris, per exemple, perquè tu ara ho estàs posant aquí com a exemple. També dir-los als joves que baixin una miqueta la pressió. A vegades nosaltres som culpables de que visquin angoixats i estressats, perquè heu de fer això, heu de fer allò, heu de complir. I també els han dit: para, escolta, contempla't, tranquil, o tranquil·la, i llavors, per dir-ho d'alguna manera, reflexiona en el teu interior i acara la situació. I això a vegades no ho fem, eh? Amb la bona voluntat d'ajudar, a vegades empenyem una mica massa, no? I per això l'empenyem.
Pot intoxicar, eh? Intoxiquem massa i no. S'ha de saber reflexionar i asserenar.
Sí.
Perquè la pau és serenor, no és tensió.
I perdona, per poder tindre pau han de tindre temps per reflexionar vers la pau. I massa sovint ens sembla que si tenim el temps massa ocupat o no el tenim ocupat, ja no som persones responsables. Tot això ho hem de revisar ara que comença un nou any.
És veritat.
Molt bé.
Esteu entusiasmats aquí, eh? Ja ho veig, comentant la lectura.
Molt bé.
Anem a veure què ens diu la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia i del capítol 4.
Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu fill nascut d'una dona, nascut sota la llei, per rescatar els qui vivíem sota la llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. I la prova que som fills de Déu és que l'esperit del seu fill, que ell ha enviat, crida en els nostres cors, Abba, Pare. Per tant, ja no ets esclau, sinó fill, i si ets fill, també ets hereu per gràcia de Déu.
Un breu fragment que proclama, per una banda, l'alliberament que implica l'encarnació del Fill de Déu i, per l'altra, la certesa que Déu Pare, per l'esperit del seu fill, ens ha fet fills seus i hereus. No sé si som conscients d'aquesta grandesa que tenim. Mossèn Parés, què creu vostè?
Sí, clar, que ens n'hem de ser conscients, eh?
No, si en som, no si n'hem de ser. Bé, digui,
potser no en som prou, però no hauríem de ser, perquè el que diu la lectura, doncs, de que hem nascut sota la llei i ens hem alliberat de la llei, de tal manera que ja no som esclaus, sinó fills, i li podem dir Déu Pare, Abba, que maco, el Pare Nostre, és el que ens va ensenyar Jesús, a dir Déu Pare. És la paraula va, pare, és la clau d'aquesta lectura d'avui, aquesta segona lectura que estem comentant, no? Però jo pensava, mira, aquesta lectura parla de tot això, però no parla de Maria. I avui és la festa de la solemnitat de la Santa Maria, Mare de Déu, no? No parla de Maria, només fa referència...
Explícitament, no? Diu nascut d'una dona.
Nascut, també va néixer d'una dona i sota la llei de Moisès, no? Va néixer també Maria sota la llei de Moisès, però va ser la dona que es va alliberar. I ja no va... Ella es va dir, soc l'esclava del Senyor, que es faci amb mi segons la vostra paraula. I aquesta esclavitud la va elevar a la dignitat de mare. Per tant, un que s'ha de fer humil, s'ha de fer esclau, s'ha de fer senzill, per poder ser després la persona que Déu vol, la persona alliberada, la persona que té la personalitat pròpia i de la fe cristiana. Doncs no parla de Maria, però realment ens allibera, gràcies a Maria i a Jesús, ens hem alliberat de l'esclavitud del pecat i som homes lliures.
Sí, jo veig amb aquesta referència a Maria, que vol dir això, aquesta senzillesa, per dir-ho així, d'acatament, però que després te permet ser molt més lliure. O sigui, jo veig aquí... tu assumeixes una limitació i aquesta limitació que assumeixes inicialment, després per obra de Déu, per obra de Jesús, tu ets molt més lliure que els altres. Jo crec que això, per mi, tot plegat, aquesta lectura m'ha fet pensar que podem superar les nostres debilitats, unes debilitats que ens esclavitzen i que si mos les mirem bé mirant el Pare i el seu missatge que ens va enviar Jesús, ens permetem alliberar-nos. I moltes coses per les que patim és perquè som esclaus de coses humanes.
Mm. No? Jo estic d'acord, ara que deies, aquesta necessitat que tenim d'acceptar les nostres limitacions, clar, no estic dient que no hem de lluitar per ser bones persones o el millor que puguem, no? Però si realment el saber que Déu t'estima, siguis com siguis, no? Que sempre et crida a millorar i sempre et crida d'això, però que en últim terme hi ha aquest gest d'amor i aquest gest de gratuïtat absoluta de Déu, no? Que no ens estima perquè siguem bons complidors de la llei o no ens estima perquè pel nostre prestigi o pel que la gent digui de nosaltres. Això, evidentment, és un alliberament, no? I com deies, el fet de saber acceptar, a mesura que va passant el temps, ja surt de manera més natural, no? Quan ja vas fent-te gran i vas adonant-te que hi ha certes coses que sempre les carregues, no? I que et costa deixar-les enrere, doncs saber, doncs, d'alguna manera acceptar aquestes limitacions és el que et dona una llibertat interna i et dona una tranquil·litat, junt amb una humilitat, no? No de sobte no et sents superior a ningú ni res, no? Sinó més bé del contrari, però d'alguna manera tens aquesta llibertat, no? Suposo que la Mare de Déu també, quan va decidir assumir i tirar endavant, diguéssim, el fet d'haver de portar al món un fill, no? Com fan totes les altres mares, no? Doncs també hauria de ser aquesta acceptació i aquest diament, doncs, que tots els pares hem hagut de fer en algun moment, no? Doncs també és un alliberament i és el que et permet posar-te en marxa i caminar.
Sí, jo també veig que amb allò que has dit ara, Oriol, això que has dit de la gratuïtat de l'amor, això és molt important que ho recordem. És a dir, l'amor és gratuït, és el que allò ens omple molt més. I suposo que això és el que es dona o que ens vol transmetre la figura de Maria quan realment se sent ella disposada i a partir d'aquí estima. I estima totalment. I això la fa més lliure que ningú. Això és molt important, donar-nos compte d'aquest.
Estima perquè Déu l'ha estimat també ella i l'ha elegit, i a nosaltres ens passa igual. No solament ens ha alliberat d'una esclavitud que teníem del pecat i del mal i de la mort i de tot, ens ha alliberat, sinó que ens ha estimat. I ens ha fet fills, no solament, ens ha fet fills i hereus, a més, diu la lectura, no? Fills i hereus. Per tant, això és un molt gran, és un amor molt gran,
el de Déu per
nosaltres.
Sí, mossèn, jo això que esteu dient, que som fills, és que n'hem de ser conscients de que som germans de Jesús. Això és una gran, però també és una gran responsabilitat, eh? No ens hem de refugiar, com deia, comentava Joriol, ja sabem que tenim les nostres mancances, però no ens hem de servir d'excusa, sinó que llavors ens hem d'enfortir amb allò que podem fer tots, que és estimar. Això ho podem fer tots. Podem tindre les nostres limitacions i les reconeixem, però sabem que si hi ha una cosa que podem fer, tothom, estiguem allà on estiguem, i potser no tenim cap recurs material, però podem estimar. I amb dates com aquestes és molt important, ara comencem l'any. Disposem-nos a estimar a tothom que vingui a prop nostre, perquè això no costa res, això no és car, amb això no hi ha crisi econòmica.
No costa res, però costa molt, de vegades.
Però perquè no reflexionem prou, si m'ho donéssim compte ho faríem més, jo crec.
Clar, el que és el que ens impedeix estimar, a vegades és... el que ens impedeix estimar molt sovint és la nostra falta d'autoestima, és a dir... La falta d'estima es veu quan necessitem que... Quan volem coses a canvi pel fet de treballar, de donar, no? Volem que se'ns reconegui constantment. Però si tu tens aquest reconeixement bàsic de saber que Déu és el teu pare, que Déu t'ha estimat, que t'ha fet fill en el fill, si saps que tens una dignitat que et ve de l'amor que ve de Déu, aleshores ja no necessites més recompensa. De fet, ja no necessites més reconeixement, no? Jo crec que la gent senzilla com Maria els hi bastava això per donar-se als altres i per treballar pels altres.
Bé, continuem endavant i ara seria el moment de recordar que estem fent la tertúlia comentant la solemnitat litúrgica de Santa Maria, Mare de Déu, amb l'Oriol Quintana, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, Universitat Ramon Llull, amb la Carme Borbonés, directora honorària de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira Virgili, i amb mossèn Xavier Parés, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat d'Urgell. Ara anem a escoltar ja l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol segon.
En aquell temps, els pastors anaren a Belém i trobaren Maria i Josep amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d'aquell infant, i tothom qui ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Després els pastors se'n tornaren glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit. Tot van trobar-ho com els ho havien anunciat. Passat 8 dies, quan l'hagueren de circuncidar-lo, li posaren el nom de Jesús. Era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare.
En aquest verset s'hi contempla la reacció dels pastors, la dels seus oients i la de Maria, davant la manifestació del naixement de Jesús. I també parla la lectura de la circumcisió de l'infant Jesús. Què hi subratllarien tertulians d'aquesta presència de Maria i el seu paper? Qui comença? Mossèn Xavier, digui.
Jo veig que aquest evangeli és molt semblant al evangeli que vam comentar el dia de Nadal. És un evangeli que veiem els pastors, que ho troben tot tal com l'àngel els havia anunciat. Els pastors trobaren el nen a Belém i no solament ho varen contemplar i ho varen veure, sinó que hi ha una paraula molt important aquí, que ho van escampar. No solament ho van veure ells i el van adorar, sinó que ho van escampar per tot el país. Ha nascut el Messies, el Redemptor. Els pastors ho trobaren així. I hi ha també una frase molt maca en aquest evangeli que diu que Maria conservava aquestes coses en el seu cor i les meditava. Que maco, Maria no diu gaire res, no parla. Amb aquests fragments de l'evangeli no diu res, però ella diu que ho conserva tot en el seu cor i ho medita. Esclar, Maria devia pensar, és el fill de Déu, perquè l'àngel m'ho va dir. Per tant, jo estic aquí tinguent el fill de Déu als meus braços. Però no ho deia, simplement per dintre devia pensar, serà veritat tot això? Que de vegades també nosaltres pensem que aquest nen pugui ser el fill de Déu. Serà veritat? Maria ho meditava, ho pensava, i això és el que hem de fer nosaltres també.
Sí, i aquesta actitud de Maria a mi em causa més admiració, doncs perquè no sóc així jo, diguéssim, de totes les persones que li agrada parlar, ficar cullerada a tot arreu, etc. No? I aleshores quan veus, potser a vegades les persones que per timidesa doncs, parlen poc o a vegades perquè són més sàvies que jo, doncs els agrada doncs, simplement contemplar i guardar-se les coses en el cor, no? Doncs això, que necessari, no? Que important és que hi hagi de tant en tant persones així, no? En els nostres cercles, perquè a vegades pequem d'excés de paraula i pequem d'excés de soroll i de voler estar tot arreu, no?
He vist, i a mi m'ha frapat una cosa que no es diu, però que s'intueix, per això que m'adona, una dona jove que estava en aquell moment del part sola, en una societat on normalment aquestes qüestions es feien en el si de la família i acompanyades per altres dones. La pobra estava en una cova, acompanyada només pel seu espòs. Us imagineu un part amb aquelles condicions d'una noia jove, molt jove. Això a mi m'ha fet pensar moltíssim. I a sobre, amb tot això que estàveu parlant ara vosaltres, que ella pensava que s'havia lliurat a la voluntat de Déu i el fill que portava les seves entranyes era el fill de Déu. Quina responsabilitat per una noia jove. Jo crec que això també ho hauríem, si em permet, no sé si em pareix, ho hauríem d'explicar més, sobretot després, per les noies joves d'avui en dia. Quina responsabilitat que és una maternitat. Avui en dia que aquest tema també el podríem tractar, que això m'ho donaria Maria per un altre, sí, per un altre programa. Sí. Però fem aquesta reflexió. Quina responsabilitat aquesta noia, no?
I també passa que a mi em dóna la sensació que antigament, diguéssim, la gent assumia aquesta mena de coses de manera més natural. En la nostra societat, en què tenim tantes garanties, tantes seguretats a tot arreu, tants metges, bueno, que estem molt ben cuidats, molt ben vigilats, aleshores a vegades se'ns fa una muntanya de coses. Evidentment, tenir un fill és una cosa molt grossa i molt important, i si un està sol, això no ho estic disminuint. Però sí que, a vegades, llegint, no, d'altres societats i d'altres moments històrics, bueno, no sé, aquestes coses portaven amb molta naturalitat. És a dir, la gent no era conscient de fins a quin punt el que estaven fent era important, no? I aleshores això penses, home, doncs està molt bé. És a dir, les coses grans es tiren endavant perquè la persona que les fa no sap que allò que està fent és molt gran, no? I aleshores es fa com més espontaneïtat, amb més humilitat, no? I amb més senzillesa. I a vegades que nosaltres aprenem això que es diu, diguéssim, una indefensió apresa, no? Volem protegir tant a la gent que a vegades li ensenyem que està desprotegida quan no ho està, no? O quan ella mateixa té els recursos per tirar-ho endavant.
Però, perdona, t'imagines aquesta noia mare, que ella havia acceptat, ella sabia el que havia parlat quan l'Àngel es va anunciar. Però, escolta, imagina't, vols saber tota la problemàtica de Josep quan va tindre els primers dubtes, és a dir, aquí al darrere hi ha un missatge que ens donaria per un munt de tertúlies, Maria.
El misteri de la encarnació del fill de Déu.
Ells els anirem convidant, sí, eh? Sí. No es preocupin, que ara, podran explicar.
Jo penso que vosaltres que heu tingut fills, les mares que han tingut fills, suposo que quan una mare s'entera que ha engendrat un fill, és un motiu de molta alegria, això, eh? Sobretot el primer, no? Sobretot el primer fill. Però també penses que hi ha mares que el que ha de ser una gran alegria de dir he portat una vida al món, gràcies a mi hi haurà una persona que existirà al món. I jo sóc la mare, jo l'he engendrat, jo l'he portat al món, el porto al món. I que hi hagi gent que avorti. Com pot ser? Que hi pugui haver aquesta contradicció tan gran que busquin, doncs, matar el fill abans de que neixi. Això és terrible,
sí,
eh?
Sí, però jo suposo que no hi haurà cap dona que arribi a la conclusió de que ha de fer un avortament i que ho porti amb alegria o que ho porti, diguéssim, despreocupadament.
O al contrari, que això sempre és un problema a la consciència, que no només és el moment de decidir l'avortament, sinó és tota la vida.
Sí.
Tota la vida ha de ser de dir, mira,
no, però
no va existir perquè jo no vaig voler.
Sí, però jo, del que està dient vostè, jo voldria subratllar aquesta... sí, l'alegria que suposa, no? El fet de ser pare, ser mare, no? I la grandesa que és veure que els teus fills creixen i que els teus fills doncs, són personetes i que fan més o menys bé les coses, no?
Fins que porten problemes.
Sí, però portar problemes també forma part
de la vida.
I aleshores, doncs, si no t'ho prens molt... És a dir, t'has d'aprendre amb alegria, no? I són demostració de que les coses van bé, no? D'alguna manera, que els problemes, no?
Jo, de veritat, insisto, jo trobo que quan diu i Maria guardava en el seu cor, vol dir que era conscient de que li tocaria portar una vida molt compromesa, perquè a mi automàticament m'ha recordat, per exemple, quan es perd en el temple, que també torna bé l'angoixa d'aquells pares, si alguna vegada els nens no, petits i s'han perdut, a mi m'ha passat.
Allà a la platja es perden, sí, això.
O sortir del col·le, no tornen. O, per exemple, quan Maria el va veure marxar camí de la creu. Escolta, això, fixeu-vos aquí al darrere d'això, pensem en la vida de Maria, aquesta noia tan senzilla, tan jove relativament, quina vida de compromís va portar, no? Vull dir que em sembla pues, que a vegades perquè la veiem als altars i perquè la veiem molt reconeguda i nosaltres la reconeixem, també hem d'entendre el missatge que hi ha al darrere per moltes dones i homes que totes les grans dificultats però que, com dèiem en la lectura anterior, Déu ens estima i per tant això nosaltres ho podem superar. Ho hem de superar. Com ho fem? No estem aquí per ajudar.
Tota la vida de Maria va darrere del fill, eh? Perquè des de que l'engendra i que neix, i tota la vida Maria no apareix, però està al tanto i està seguint què fa el seu fill, què diu el seu fill, on és el seu fill, i fins i tot pues, el Jesús hi ha algun moment que la despreci, ho hem dit, el meu pare i els meus germans són la meva mare i els meus germans són els que compleixen la paraula de Déu, no?
I a vegades que...
I és molt fort això, quan Jesús diu això, que l'estaven esperant els seus parents per trobar-lo, i ells hi diu, el meu pare i la meva mare són els que escolteu la paraula de Déu, no?
Jo anava a dir només ràpidament que, també a propòsit del que deia la Carme, Maria va tenir una vida, diguéssim, difícil, no? Seguint a Jesús, bueno, veure que maten el teu fill, això és el pitjor que et pot passar, sens dubte.
I ella va ser
el
peu de la creu, i ella va ser la primera d'anar al sepulcre,
sí. I, doncs, i anava a dir que
estava a Pentecostès amb els apòstols, o sigui que estava...
Sí, no, anava a dir que a vegades els cristians se'ns acusa de que valorem massa el sofriment, i jo replico dient, és que la vida és sofriment, i aleshores s'ha d'aprendre a patir, i s'ha de saber-ho fer com Maria, i la base és saber-se estimat per Déu.
Doncs proposo que ho deixem aquí perquè hem exhaurit el temps, malauradament, que tenim d'assignar el programa, però és així. Moltíssimes gràcies, Carme Borbonés.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies, mossèn Xavier Parés. Moltíssimes gràcies, Oriol Quintana.
Gràcies, adéu-siau.
També gràcies al tècnic de control avui, el Toni Huguet, perquè tots plegats hem fet possible doncs, aquest programa en què hem comentat la litúrgia de la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Gràcies a vostès per haver-nos sintonitzat una setmana més aquí a Ràdio Estel. Esperem endaler els seus missatges de correu electrònic, dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho per endavant. I també, finalment, dir-los que els esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.